Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme una operació contra el top manta i els delictes contra la propietat industrial i la falsificació de marques a Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també amb la Policia Local de Roses i participen un total de 250 efectius. De moment s'han fet 4 registres, algun en trastes de domicilis i una altra zona on estan intervenint els cossos policials és al passeig marítim. A banda, tampoc no es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg d'aquest matí. I en mobilitat, a hores d'ara, retards de 30 minuts a la línia R4 de Rodalies a causa de les obres del corredor mediterrani. Pel que fa a la carretera, ha tallat un carril a la P7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit sud per l'avaria d'un vehicle i a banda també retencions a la 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí i les habituals també a la B10 i la B20 direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I aquesta setmana arrenca el curs polític. Avui els partits celebren les primeres executives amb Esquerra desplaçant-se a Donòstia per reunir-se amb Arnaldo Otegi, mentre el govern i el Consell de Ministres reprenen també les trobades habituals. El debat central torna a ser el finançament singular amb Oriol Junqueras criticant la ministra Maria Jesús Montero i advertint que sense avenços no es podran negociar els pressupostos. Per la seva banda, Carles Puigdemont avisa que l'estabilitat del govern espanyol dependrà també del compliment dels acords amb Junts. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visitarà avui també les instal·lacions que l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins del Pròxim Orient a prop de la Mama Jordània, després de, recordem, que l'Israel li vetés l'entrada per poder anar aquest cap de setmana a Belém i Ramallah. Acompanyat també per Maria Eugènia Gay, es reunirà amb responsables de Nacions Unides per conèixer els programes d'ajuda a Gaza i també altres projectes cofinançats per Barcelona. I les pluges intenses d'aquest diumenge han acabat sense incidències remarcables. Protecció Civil va desactivar l'alerta Inuncat que havia activat el dissabte per previsió de fortes tempestes al Berguedà, al Ripollès i també a la Garrotxa. El municipi amb més pluja ha estat Lladurs, al Solsonès, amb 20,2 litres per metre quadrat en alguns punts, on inclús també ha caigut calamarsades. Encara aquí podria caure algun ruixat. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb temps inestable i canviant a Catalunya, amb nuvolositat, com dèiem, abundant i també amb alguns xafecs, com dèiem, al matí, sobretot al terç sud i al prelitoral central. De cara a la tarda també es podran formar nous ruixats al Pirineu, al Prepirineu, al nord-est i també a l'entorn dels ports. Pel que fa a la temperatura, les mínimes s'han mantingut, semblant o lleugerament més altes que els altres dies, mentre que les màximes avui sí baixaran notablement respecte a ahir.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dilluns 25 d'agost del 2025. Avui has de saber que Salvador Illa ha obert el curs polític amb gestos clars cap a Esquerra Republicana, pensant ja a la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El primer secretari del PSC vol exhibir perfil dialogant i aposta per consolidar ponts amb els republicans, sabent que els comptes seran la prova de foc per mesurar la seva capacitat d'influència a Catalunya. El moviment també envia un missatge a la resta de l'oposició que l'estabilitat passa pel pacte i no pel bloqueig. I avui també has de saber que els incendis continuen castigant Castella i Lleó, on municipis com la Banya es resisteixen a ser evacuats, malgrat l'avanç de les flames. En total ja són 11 els pobles afectats, amb desenes de veïns que han hagut d'abandonar casa seva i amb un dispositiu d'emergència que treballa contra rellotge per contenir uns focs que continuen descontrolats per les altes temperatures i també el vent. I finalment, després d'un cap de setmana caòtica a Rodalies, avui l'R3 ja ha recuperat la circulació habitual de trens entre Fabra i Puig i Sant Martí de Centelles. Durant dies, els passatgers s'han vist obligats a agafar autobusos alternatius que han allargat i complicat els trajectes, un nou episodi que torna a posar en evidència les mancances del servei i la paciència també cada cop més limitada dels usuaris.
Com podríem saber si en el món reinen les flors? Si estiguen l'últim pet, el diré si t'estimo o no. Com podríem saber, com podríem saber.
I I en el programa d'avui ens fixarem en les flors, en les plantes i veurem com cal cuidar-les un cop tornem de vacances perquè arriba la tardor i volem que ho facin doncs, de la millor manera possible. Ens acompanyarà tot un expert per donar-nos tots els consells. També prestarem atenció a l'inici de la barema per veure com s'està vivint arreu del territori català i saber també les perspectives que tenen en aquesta temporada i també traurem el cap per anar a veure un assaig de teatre. Sortirem a cercar la Núria Cartanyà pels carrers de Tarragona i descobrirem cançons i paraules de l'any 2001. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí i com cada dia establim connexió amb Tarragona Ràdio i avui saludem novament en Josep Sunyer que ens proposarà una nova història des de Tarragona. Josep, bon dia.
Bon dia, Manel, què tal?
Molt bé.
Escolta'm, hola i adéu, eh?
Hola i adéu. Ja te'n vas, ja marxes.
Sí, sí. Jo marxo, mira, és que de fet sí que aniríem a buscar la Núria, perquè de fet, la Núria està de camí cap al lloc on avui us sorprendrà, eh?
Molt bé.
Fem el relleu.
Molt bé,
jo
una cursa de relleu.
Jo em volia acomiadar de vosaltres i dels oients, perquè no ens vam poder acomiadar divendres, doncs mira, fem-ho com cal i ens acomiadem.
Molt bé, és a dir que avui feu una feina cooperativa des de Tarragona Ràdio. Molt ben fet. Escolta'm, abans de marxar i d'agafar la maleta per marxar de viatge, si marxes lluny, dona'ns pistes d'on podrem trobar avui la Núria, si és que la trobem.
Doncs mira, la Núria avui pot estar en un lloc envoltada de gramoles.
Sí.
Pot estar en un lloc envoltada de multiplataforma digital. Uh-huh. O pot estar en un tercer lloc envoltada de disc de vinil.
D'acord.
Són les tres opcions.
D'aquestes són les tres opcions.
Multiplataforma digital, gramoles.
Molt bé. I ara, abans d'acomiadar-se, et faig una darrera pregunta. Si haguéssim d'encertar on marxes de vacances, quines tres opcions ens donaries, Josep?
D'aquestes tres? Cap de les tres, perquè...
Cap de les tres.
Què passa? Que ja les he fet jo, les vacances.
Ja les has fet, les vacances, per tant, mira, vas a fer altres coses.
A Tarragona, d'aquí una setmana i mitja, arriba Santa Tecla i ja és un no parar.
I és
no,
feina, és feina. Doncs, Josep
polides,
Sunyer,
ja polides.
Gràcies per acompanyar-nos un estiu més i també per ser els nostres ulls i també la nostra veu durant aquest estiu, juntament amb la Núria, doncs en aquest Obert per vacances. Moltes gràcies i tant de bo que fins l'any que ve. Que vagi molt bé.
Vinga, ha estat un plaer. Fins
adéu.
L'any que ve. Adéu, adéu.
La fira és sinònim de l'inici de la barema. A Catalunya conviuen fins a 12 denominacions d'origen que just ara comencen el període amb més feina de tot l'any. Després que les pluges de la primavera hagin inflat els gotims i les calorades d'estiu els hagin madurat, ara el raïm està a punt per començar una nova aventura fins a transformar-se en vi. Sergi, avui canvies l'Empordà per Lleida i has volgut anar a buscar un celler molt jove. Oi, bon dia.
Molt bon dia, Manel. Així és. Podem dir que avui he anat fins a Nàlec, a l'Urgell, a buscar... Jo tiro cap a casa, he anat a buscar el meu proveïdor particular de vi.
Molt bé.
L'he tret una estoneta de la vinya i us l'he portat aquí, a l'Obert per vacances. Aviam, ell és en Xavier Figuerola, enòleg, responsable del celler Nàlec, i avui, precisament, volem palpar com es viu l'inici de la barema. Xavier, sigues molt benvingut aquí a l'Obert per vacances.
Bon dia. Bon dia, Sergi. Bon dia, Manel.
Bon dia.
Ara que ho tenim a tocar, Xavier, quina previsió feu? Serà una collita millor que les temporades passades? Com ho veieu a venir, això?
Bueno, primer que tot és Nàlec el poble, no Nàlec.
Nàlec.
Bueno, com diu l'acudit, hi ha una part bona i una part... una notícia bona i una notícia dolenta. Si voleu, us començo per la bona. Mm. La bona és que després de 3 anys de sequeres, de gelades, de bastants problemes relacionats amb la climatologia, pues sembla que aquest any la cosa s'ha girat i el cicle de la vinya ha estat molt bo, ha plogut quan tocava, ha fet el fred quan tocava, la calor quan tocava, i per tant la producció, diguem, que torna a nivells normals abans d'aquesta sequera que ha repercutit en tot, no tan sols en la vinya, sinó en tots els conreus i en la vida quotidiana. I això com a part bona i com a part dolenta és que els preus, doncs, sembla que no acompanyaran després d'aquests 3 anys de males collites, doncs els preus ara tornen a anar una mica a la baixa, però bueno, s'haurà de campejar com es pugui.
De fet, ens parlava justament d'això, que les condicions són bones, però que el preu anirà a la baixa. Què és el que fa que el preu, doncs, caigui?
Es parla molt d'una baixada del consum, sobretot amb vins negres, s'està canviant el consum de vins negres per vins blancs i caves, o sigui, la part de vi blanc i cava, diguem que es manté una mica, però la part de consum de vi negre, en general, no és a nivell de Catalunya, ni a nivell d'Espanya, sinó a nivell mundial, està baixant. O sigui, la gent està canviant l'hàbit de consum i això fa que a l'haver menys demanda de raïm baixin els preus. Sí, és una mica va per aquí.
Xavier, per qui no estigui avesat o perquè sabem que la gent ja està molt introduïda al món del vi, no? Però explica'ns una mica quina feina comenceu a partir d'ara, quin procés comenceu, com és això de la verema al segle XXI?
Ha canviat molt els últims 10 anys, que ha passat de ser a molts llocs. O sigui, els cellers petits ho mantenim tot de forma manual, la verema tradicional, que és anar a collir el raïm al camp de forma manual, recollir-lo amb caixes o amb palets o amb carretes i d'allí portar-lo al celler. Però això va en minoria, simplement quasi que es manté només els cellers petits, però avui en dia pràcticament tot es fa amb recolectores amb màquina, amb maquinària. I que se n'avança molt més. L'únic que s'intenta fer de nits, perquè hi ha el raïm no és que es maltracti, però queda més xafat i s'ha de tractar més ràpid. Llavors normalment es fa de nit, quan les temperatures són més fresques, perquè a part, clar, també la verema s'està adelantant. Any a any s'està adelantant, o sigui, ara estem a 25 d'agost, crec. La verema a la nostra zona, la part de raïm blanc que s'utilitzava per elaborar escumós i cava, més o menys era per allà el 10-15 de setembre es començava. O sigui, s'ha adelantat pràcticament entre 15 i 20 dies. Però ja no aquest any, sinó ja portem un seguit d'anys, o sigui, ja la mitjana dels últims anys ja s'ha adelantat, o sigui, i el que es fa és això, escollir-ho mecanitzat i que es fa d'una forma més ràpida.
De fet, Xavier, ens explicaves al principi d'aquesta conversa doncs, que tindrem bon vi en aquesta temporada, però és veritat que venim d'uns anys molt complicats pel que era les calorades, les gelades tardanes, també els temes dels conills. Com ho esteu visquent també tots aquests canvis meteorològics que també entenc que condicionen moltíssim també la vostra feina?
Sí, o sigui, portàvem 3 anys que et venien ganes de plegar moltes coses. O sigui, en la nostra zona hi ha part d'agricultura, part de vinya de secà i part de vinya de regadiu. La de regadiu ha anat trampejant més o menys bé, però el que és secà ja no és tan sols pèrdues de collites, sinó que les vinyes han quedat molt, molt afectades per la sequera. O sigui, hi ha molta part de ceps que s'han anat morint, han quedat molt debilitades i, bueno, gràcies a aquest any que la cosa ha estat més normal, o inclús millor, o sigui, en tema de pluges, millor que un any normal, molta part de vinya s'ha recuperat, però molta ja s'ha arrencat per culpa d'aquesta sequera que portàvem arrossegant aquests anys.
Xavier, ens comentaves que esteu o començat o esteu a punt ja de començar la verema. Quines varietats colliu aquí a Nalec i quins productes n'obteniu a partir d'aquí?
Nosaltres ja hem començat la varietat més primerenca, que és la varietat Chardonnay, és una varietat de cicle curt, d'origen francès, que normalment sempre se madurava la primera quinzena d'agost, o entre el 15 i el 20 d'agost. Enguany també s'ha adelantat, molts cellers van començar ja la primera setmana d'agost arreu de Catalunya, aquí es va començar a partir del 10 d'agost, i després seguim amb la varietat Macabeu, que és la més extensa en varietats blanques per tota Catalunya, que s'utilitza tant per elaborar escumosos com per elaborar vins blancs tranquils. En blancs nosaltres també tenim la parellada, que aquesta ja és una mica més tardana. I després amb negres tenim la ull de llebre, cabernet sauvignon, garnatxa. Totes aquestes ja van més o menys correlatives, no coincideix. La darrera de collir normalment és la Cabernet Sauvignon, i després una varietat, una varietat antiga, no és local d'aquí, o sigui, no, és una varietat antiga, que és la varietat Trepat, que s'utilitza per elaborar vins rosats, espumosos rosats i algun negre, que és la que és més tardana, que li costa més de madurar.
Dèiem tot això que el vostre celler doncs, és relativament jove. Com ha estat també tot aquest procés i com es tira endavant un projecte així? Em deies abans també l'anterior resposta que en alguns moments doncs, us havíeu plantejat fins i tot llançar la tovallola. Com feu per això, per recuperar les ganes, per recuperar els ànims, per intentar innovar i per intentar doncs, ser una mica pioners i mantenir una mica el llistó?
No, com a elaboradors intentem anar tirant. O sigui, lo de perdre les ganes moltes vegades és com a pagès. O sigui, clar, l'agricultura clar. Està en un moment complicat. I clar, en aquestes condicions, si els preus dels productes no t'acompanyen i tot això, moltes vegades la gent arriba a desànim i realment el que es parla del relleu generacional és cert. Vull dir, no hi ha relleu generacional, vull dir, la cosa no pinta bé en el tema d'agricultura, després també si ho voleu relacionar amb els incendis i tot això, o sigui, no, la gent va plegant, vull dir, cada vegada és més complicat guanyar-se la vida amb l'agricultura. I una mica com a contestació d'això sí. És perquè nosaltres vam crear el celler, perquè tu produint, en el nostre cas que produïm raïm, produïm olives, i ametlles, però bàsicament olives i raïm, prendre aquest producte és molt difícil guanyar-te la vida. Llavors, la part aquesta de transformar-t'ho tu i elaborar-ho, comercialitzar-ho tant en la part del vi, de la vinya, com de l'oli, pues, et dona una mica més de marge per poder intentar sobreviure dintre aquest món tan gran de l'agricultura industrial, entre cometes, perquè al cap i a la fi nosaltres estem elaborant un producte, estem transformant un producte i intentem guanyar-nos la vida d'aquesta manera. Intentem sobreviure de pagesos fent aquesta segona part, que és la transformació del raïm en vi i de les olives en oli.
Xavier, veníem d'anys de sequera, però en el món de la pagesia venim d'anys de molts trons i molta remoguda. Heu aixecat la veu. Com ho teniu? Ha quedat només en això, en aixecar la veu? O esteu tinguent algun tipus de resposta des de l'administració? S'ha avançat quelcom a les vostres reclamacions?
Costa molt. Si l'administració és una cosa molt, molt rígida, molt burocràtica, que topes amb una paret, i en molts temes s'ha millorat alguna cosa, però en altres és que és bastant impossible. A la nostra zona que estem amb la problemàtica de la, com a moltes zones, vull dir, no és aquí sol, aquí estem amb la problemàtica de la fauna, per la població de conills que arrasen amb tot. Pues tu veus que l'administració vol, però dol. No se n'acaba de sortir amb aquest tema i no se n'acaba de sortir amb molts altres temes, que tot és moltes paraules, tot és la típica resposta de que això no depèn de nosaltres, sinó que depèn de Madrid o si no depèn d'Europa, i amb moltes coses et quedes encallat en aquest pas. I la veritat és que, vull dir, el que us comentava abans, es fa difícil. La part aquesta de continuïtat de les explotacions, jo no sé si busqueu alguna estadística, però la mitjana d'edat dels pagesos està propera a la jubilació i darrere hi ha un solar. Vull dir, no hi ha gran cosa. Vull dir, el jovent és una feina que depèn de molts aspectes. A part de l'administració, de la burocràcia, de tot això, depèn del cel. Depèn de l'economia mundial. Ara amb el tema d'aquesta guerra comercial amb els Estats Units i amb les guerres comercials en general, sempre l'agricultura és la que es posa davant com a per contrarrestar tota la part d'aranzels. O sigui, ara podran arribar productes d'Estats Units aquí amb un 0% d'aranzels, mentre els que s'exportaran cap allà, tipus el vi i l'oli, doncs hi haurà uns aranzels d'un 15 o un 20%. Per què això? Doncs perquè l'agricultura s'ha utilitzat en la negociació, o sigui, són moneda de canvi de moltes coses, i per això per això no estem gaire contents amb el tema de l'administració, i realment jo crec que es tornarà a sortir més endavant, perquè la gent no està gens contenta. Mm.
De fet, Xavier, ara mateix ens parlava justament d'aquests aranzels de Donald Trump, no? Com us afecta, ens explicaves una mica doncs, aquests percentatges que variaran, però com agafeu aquesta notícia i com us prepareu per quan això passi? Perquè entenc que també doncs, és un nou transvals, no?, a la vostra activitat econòmica.
Sí, o sigui, a veure, en el tema meu petit d'export, jo no exporto als Estats Units, vull dir, no m'afectarà, afecta realment amb els cellers grans, amb el flux comercial de forma més gran, però, per exemple, aquí, que és una zona també, és una zona típica de secà, però ara s'ha posat molt regadiu, hi ha molt conreu d'ametlla, o sigui, de fruit sec, ametlla, pistatxo, i en el qual els Estats Units sí que és una productora mundial molt important. Llavors, o sigui, l'aranzel aquest de vindre cap aquí serà un 0%, o sigui, la zona de Califòrnia és molt potent amb tot aquest tema de fruits secs, i clar, i això provoca una caiguda de preus, com s'està donant compte. O sigui, ens afecten aquestes coses, que realment després els preus baixen per això, perquè hi haurà una sobreproducció tant d'aquesta com cereal, com amb el que sigui. O sigui, s'hi afecta directament. A nivell de petit celler no afecta tant, però cellers grans que exporten, pues també els afectarà, evidentment.
Xavier, una última, una curiositat, ara la gent no ho sap, però sí. Estem parlant amb un observador meteorològic, també. Quina relació tens entre... És una mica d'amor-odi, no? Perquè a la vegada que t'agrada molt també la meteorologia i els fenòmens, amb la teva activitat diària, a vegades suposo que no hi ha bona convivència.
No, sí que m'agrada, el que jo no, o sigui, la meteorologia per mi no és tan hobby com amb molta altra gent, sinó que és una mica, la meteorologia influeix en la meva vida, i per això, evidentment, a tots els pagesos som els primers que ens agrada, i estem sempre mirant el cel, perquè, de fet, estem sempre a l'intempèrie, i, o sigui, no ens agrada tant com a hobby, sinó com a necessitat, una mica. Però sí, jo tinc una estació meteorològica que va començar a apuntar dades al meu pare, i tenim dades apuntades de més de 40 anys, o sigui, sí, és un... Realment, passa ja una mica afició.
Doncs escolta'm, Xavier, per acabar, aquestes dades que fa 40 anys que apunteu, suposo que darrerament, en els últims anys, amb més activitat que mai i amb més diferència, segurament, no? No sé si recordes algun altre període de temps doncs, que hi haguessin un temps tan canviant com el que estem tenint avui dia.
Home, les pujades, o sigui... tots els rècords amb temperatures positives i en calor s'estan donant els últims anys, això és evident. I en canvi, per trobar rècords de fred és molt complicat. Vull dir, sí que se'n donen algun de forma anecdòtica, però en canvi de calor, pues, cada any, cada estiu, però cada any en general, cada mes va superant el rècord de temperatura màxima, el rècord de temperatura mitjana màxima, el rècord de temperatura mínima, tot. O sigui, si realment hi ha una tendència que sí que és preocupant, i amb aquestes zones on vivim una mica pendent del límit aquest, o sigui, és una agricultura una mica al límit. Tot això ens afecta. Per exemple, ara us comentava lo de la varietat Chardonnay, que és la primera que es cull, pues la calorada d'aquesta bèstia que ha fet aquesta primera quinzena d'agost us ha afectat malament, clar, perquè ha provocat una pensificació del raïm que ha passat pràcticament de verd a pensit sense madurar. O sigui, realment afecta molt, i això ens passa en moltes altres varietats, que el procés de maduració hauria de ser una mica constant, i en canvi amb aquestes calorades pues, es transformen en abrupte, vull dir, llavors moltes vegades és una maduració per deshidratació i no per maduració convencional, natural.
Doncs Xavier Figuerola, gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances i compartir amb nosaltres aquesta estona. Que vagi molt bé tota la feina que us ve ara per davant.
Moltes gràcies i una abraçada forta als
dos. Fins la propera. Salut. Gràcies i gràcies, Sergi, també. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
i en
de l'escala que exporta als Estats Units. De fet, el país nord-americà se situa en primera posició pel que fa a les seves exportacions i representa aproximadament un 15% de la facturació. Després de les amenaces de Donald Trump d'imposar aranzels als productes provenients de la Unió Europea, tal com ja està fent amb els de la Xina, els seus propietaris es mostren preocupats per les possibles conseqüències que se'n puguin derivar. Martí Callol, d'Anxoves Callol Serrats.
Bueno, nosaltres estem exportant als Estats Units ja fa pràcticament uns 20 anys. És pràcticament el primer país que exportem i el país que representa més facturació per nosaltres dins de l'exportació. I això fa que estiguem una miqueta preocupats pel tema dels aranzels que ens pot aplicar el govern Trump.
A hores d'ara, però, des de la fàbrica Anxovera confien que les repercussions s'equiparin a les del primer mandat del magnat quan l'impacte en les vendes fou mínim. Una casuística que respon a l'alt poder adquisitiu dels seus clients a l'estranger, ja que les anxoves són catalogades com a productes gourmet. En aquest sentit, consideren que un possible increment en els preus podrà ser assumible pels seus consumidors.
Nosaltres, per exemple, doncs, tot el client que tenim nosaltres, que és un client de restauració i client de botiga, de supermercat, doncs al final aquests increments de l'aranzel, doncs, els nostres clients, que són distribuïdors i importadors, doncs el que faran serà repercutir-ho en el producte i al final el client és el que haurà de pagar-ho. Nosaltres tenim un client que és d'un poder adquisitiu mig alt i això fa que aquestes variacions de preu, doncs, ho notem menys que altres productes que són més, que no són tan gourmet com el nostre.
Anxoves de l'Escala també exporta als Estats Units, però ha declinat fer declaracions en aquest mitjà. El xillo, en canvi, no ha obert mercat en el país i Anxoves Solers va deixar de vendre per l'alta burocràcia quan Donald Trump va assolir la presidència per primera vegada.
I en el cas de la verema, ha començat abans d'hora a la Conca de Barberà. Tot i que es preveu una collita més abundant que l'any passat, encara no arribarà als nivells d'un any ideal, segons apunten experts del sector. Ens amplia la informació la Laia Molnet de l'Espluga FM Ràdio.
La verema a la Conca de Barberà ha arrencat i ho fa molt abans del que és habitual a la comarca. Les pluges dels darrers mesos han estat clau per aconseguir un bon producte, però la calor d'aquest estiu ha fet que les previsions de collites s'hagin accelerat de forma precipitada. O expedient de la DEO Conca de Barberà, Bernat Andreu.
Aquí, com que evidentment no estem acostumats a bermar tan aviat en termes històrics, els seguiments de la vinya doncs comencen relativament tard i ens hem trobat una acceleració molt pronunciada dels processos de maduració durant el mes d'agost, fet que ha portat això, que tothom que ha pogut ha començat a bermar ja aquesta setmana.
Encara amb les xifres agafades amb pinces, s'espera un augment d'un 25% en comparació amb la collita de l'any anterior. Xifres que seran de recuperació, però encara situen per sota del que seria considerat un bon any de collita. Aquest avanç, pel que fa a la verema, comporta també canvis amb els diversos vins. Ho explica de nou Bernat Andreu.
Serà diferent el coneixement que teníem fins ara. Per tant, no sabem exactament a quins productes pot beneficiar. Per exemple, pot ser un any especialment interessant, potser, per algunes tipologies de vins, especialment els joves, i en canvi hi ha més incertesa sobre com afectarà això a altres tipologies de vins amb criança, per exemple.
De moment s'estan collint varietats com el Macabeu i el torn de la varietat insígnia de la comarca, el Trapat, no s'iniciarà fins a mitjans de setembre.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I amb motiu dels 40 anys del Termcat estem descobrint també a l'Obert per Vacances 40 paraules, o si més no ens hi quedarem molt a prop. Recordeu que aquestes paraules habitables les podeu trobar senceres, íntegres, en el podcast Paraules Habitables, que es troba a la xarxa Més. Atenció, perquè avui anem fins l'any 2001 i la paraula que anem a conèixer, el terme que anem a conèixer, és sense llar.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2001. Sense llar. Persona que no disposa d'una llar, és a dir, que no té un habitatge adequat que permet desenvolupar relacions, valors i efectes humans positius.
Cristina Bofill.
El concepte de persona sense llar ha pres rellevància en el debat social i institucional. El sensellarisme és una realitat complexa, la representació més extrema d'exclusió social, un problema de gran abast, sovint silenciat. Disposar d'una terminologia precisa, inclusiva i sensibilitzadora és essencial per comprendre'l, visibilitzar-lo i afrontar-lo. Més enllà del fet de no tenir un habitatge on viure, el terme persona sense llar remarca una mancança més profunda, l'absència d'una llar, és a dir, d'un espai digne i adequat on poder desenvolupar un projecte vital. El terme llar, procedent del mot llatí lar, que vol dir literalment foc domèstic, s'utilitza aquí amb un significat més ampli, no només com a habitatge, sinó com a espai de relació, intimitat i protecció. Per donar resposta a la necessitat d'establir la terminologia d'aquest àmbit, Arrels Fundació i el Termcat treballen en un diccionari del sensellarisme que en recollirà els termes clau, adreçat a la ciutadania en general i especialment a professionals, mitjans i institucions.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
Passa un minut de dos quarts a deu del matí, ja ho sabeu, que a l'Obert per Vacances ens agrada molt sortir al carrer i posar el nas allà on ens deixen. Això és perquè som el programa d'estiu de les emissores de proximitat. I ara, quan passen, doncs, un minut d'un quart de deu del matí, us hem d'explicar que ens endinsarem, atenció, en un autèntic paradís verd. Connectem amb Altafulla Ràdio i amb l'Eduard Virgili, que ja s'hi troba, en aquest paradís verd. Bon dia.
Bon dia, Manel, sí senyor, Paradís verd i de molts colors perquè hem agafat la unitat mòbil de l'emissora i ens trobem envoltats de plantes i flors. Som al Garden Center que hi ha a les instal·lacions del grup La Rasa, aquí és fàcil oblidar-se de l'estrès i també d'aprendre com tenir cura de les nostres plantes. I hem vingut perquè just aquests dies, amb la tornada de vacances, és quan més preguntes ens poden sorgir. Què fer, per exemple, si ens trobem les flors pansides? Què passa si hem deixat un rellotge dels que s'endollen a l'aixeta i s'ha regat massa? O també podem tenir dubtes per com preparar les plantes si és que marxem de vacances com tu, Manel. Així sí. Que estigues ben a la guaita tot el que
molt
ens explicarà el nostre convidat. Pren nota, va, que després et posarem a prova. Ui. Per cert, que ens hem desplaçat al Garden, tot i que avui al Tafulla cauen unes quantes gotes, S'està força tapat al cel i ens hem hagut de posar a xucluc. En tot cas, va, que ens acompanya el gerent del Garden Center Gaià, Joan Maria Vidal. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
Molt bon dia, moltes gràcies, el plaer és meu.
Escolta, estem envoltats de flors, de testos, de colors. Això és gairebé com fer vacances, no?
Sí, mira, ara de fet deies que està plovejant una mica i plou una miqueta i inclús així és un gust. La veritat és que és un luxe poder treballar també a l'exterior, envoltat de plantes i, bé, a vegades en parlem que hi ha mil estudis que evidencien les propietats positives d'estar envoltat de plantes, no? El com ens canvia el cos, com estem menys estressats, com se'n va aquesta sensació de vegades d'ofec que tenim quan estem en despatxos, en ciutats, tal, i el fet d'estar envoltat de plantes, el bé que genera, no? I clar, treballar aquí és gairebé estar de vacances.
De fet, el Feng Shui diu això, no? De que hi ha d'haver una planta almenys en cada habitació.
Sí, és així. De fet, s'han fet mil estudis ja. S'han fet estudis en sales d'espera de psicòlegs, de psiquiatres, s'han fet estudis en hospitals, i el simple fet d'haver-hi plantes a les sales d'espera feia que els pacients entressin molt més relaxats. A més, no era una cosa molt petita, sinó era un canvi molt radical. Tant és així que és difícil que trobar una sala d'espera d'un psiquiatre sense plantes, no? I és així, o sigui, està comprovadíssim que ens aporta un benestar, i sense nosaltres ser-ne conscients, no? I això també és degut que la nostra espècie, doncs, prové de conviure entre plantes.
Doncs va, que conviurem entre plantes. Molta gent, avui segurament que se li acaben les vacances, o avui potser ja ha tornat a la feina, aquest dilluns dia 25 d'agost. Què és el primer que hem de fer quan arribem a casa i mirem les plantes del balcó, la terrassa o el jardí? En què ens hem de fixar, Joan Maria?
Primer, relaxar-se, no passa res, però és veritat que les plantes ens marquen molt i ens diuen moltes coses, no? Llavors, quan ja tenim, ja ens hem habituat i estem a casa i així veiem les plantes, hem de veure primer que tot, si estan millor o estan pitjor de quan les hem deixat. I això ho pregunto perquè a vegades ens trobem que de cop dius, mira, guaita, si aquesta planta està millor. Ostres, què ha passat, no? A vegades també, quan marxem de vacances, no podem deixar cap planta fosques, i si tenim persianes el que fem és treure aquelles plantes a l'ombra, o simplement veiem plantes que s'han recuperat i estan més bé. Resulta que hem d'aprendre d'això, i hem de tenir en compte de dir, ostres, doncs resulta que regant-les menys sovint, resulta que estan més bé. Prendre nota. Si veiem plantes que estan, que han perdut molta fulla, que estan decaigudes, que han patit set, regar-les amb abundància, el que farem serà tornar-les a aixecar, que això no vol dir deixar-les inundades d'aigua, que no tinguéssim els testos replens d'aigua, perquè si no el que faríem seria ofegar-les. Llavors, simplement regar-les, humitejar-les bé i fer que aquesta planta pugui brotar de nou, en aquest sentit. Si la planta està massa seca, massa caiguda, que dius, ostres, que sembla morta, que dius que està seca del tot, el que farem serà rascar el tronc. Estem parlant des dels ficus, qualsevol planta interior, qualsevol arbustiva exterior, rasquem el tronc amb la ungla una miqueta. Si veiem que el tronc, el rascar, surt verd, és que encara estem a temps. Aquella planta ha patit molt de set, no ha pogut aguantar les fulles, però encara està viva. Reguem-la, que rebrotarà. I seria ideal podar-la una miqueta.
Molt bé, és a dir, hi ha esperança i es poden fer coses, no?, per poder intentar salvar aquestes plantes, eh?
I tant, és difícil que ens trobem una planta morta quan tornem de vacances. Pot passar que haguem marxat i haguem deixat la planta interior totalment a fosques. Recordem que no podem deixar la planta fosques més de 3 dies. Les plantes per sobreviure necessiten aigua i llum. Llavors, si es passa 3 dies que està totalment a fosques, aquí sí que sent una planta que seria difícil de recuperar si ha passat massa dies a fosques. Però una planta que s'ha mort de set, que s'hagi mort, ha d'haver passat molt de temps i s'ha d'haver secat molt, llavors haurem de rascar i veure que el tronc està dur, que surt sec, que ens costa molt, llavors aquesta sí que seria morta. Però si no, normalment les plantes sobreviuen i després d'haver estat patint de set l'hem de regar, podar una mica sobretot les puntes i deixar-la en un lloc amb màxima claror possible. Claror possible no vol dir que li toqui el sol, sobretot si és interior. Mm-hmm. Vol dir que tingui llum suficient com per llegir un llibre, però si pot ser que estigui en el racó on té més llum indirecta rebi, millor. Llavors de la manera farà que es rebroti i aquestes fulles ja surtin adaptades al lloc i ens pugui rebrotar. I també dir-te que si la planta en rebrota, aquestes fulles que surten noves estaran molt més adaptades al lloc que les fulles que tenia des d'un bon principi, per tant seran fulles que es tornaran molt més resistents. Uh-huh. I també afegir que una planta que ha patit després d'unes vacances, ha patit un temps de sequera, també tornem una planta més resistent a les sequeres. Per tant, les següents vacances ja no ens patirà tant.
Caram, escolta, Joan Maria, hi funcionen instal·lacions com les vostres, no sé, diré, centre de cures intensives de plantes? Algú que tingui molt estima amb una planta perquè és d'un avantpassat seu o li ha regalat algú que és molt especial, vaja, i que arriba i se la troba, doncs, amb aquest estat que no seria l'òptim. Funcioneu també com a centre mèdic de plantes?
Mira, és un servei que no fem d'agafar la planta, però sí que ho fem. És a dir, quan és una cosa que és tan important, de la meva dona l'estimava molt, la cuidava, no sé què li he fet, que mira com està, sisplau, reviu-me-la i tal. Sí que ho hem fet i sí que ho fem, no? Però que sí que encoratgem molt és ajudar la gent a fer-ho i acompanyar-les. Tenim servei de WhatsApp a través del telèfon del Garden, que ens envien fotos, anem fent un seguiment i anem veient. I així també, no és només la revivim naltros, sinó que és que, a part de reviure a tu, aprens com funciona aquesta planta. També és molt típic que després d'una planta que ha patit, una planta que ho ha passat malament, el millor que podem fer és doncs que tingui la llum, la claror suficient i adobar-la. Si la podem adobar amb un adob líquid a l'hora de regar-la un cop a la setmana, la planta de cop és un bon esmorzar, és un bon aliment que li permet tornar a brotar i tornar a estar a tope, vull dir, és que és així.
Mm-hmm. Escolta, m'ha semblat molt curiós això que deies de sobreestressar les plantes si és que els tenim estima en excés, no? Seria com un matar d'amor regant o estant-hi massa a sobre.
Mira, la majoria de plantes interior en cases es moren d'un excés d'aigua. I, ostres, dius, com un excés d'aigua? Què passa? Doncs mira, hi ha els dos extrems. La gent que la rega molt poc sovint, i com que la rega poc sovint el que fa és posem-li una gran quantitat d'aigua, o la gent que ja està massa al damunt i la rega massa i es tornen grogues i s'acaben podrint. Pensem que plantes interior al món no n'existeixen. són plantes de sotabosc tropical. Llavors, clar, limitem una mica l'interior. Vol dir que no rep sol directe i que no té fred. Llavors, l'interior ens imita molt bé. Però tenen terres on l'aigua circula, no es queda entollada l'aigua, i llavors, quan reguem, no està en un torreter que queda l'aigua acumulada o el plat acumulat i queda l'aigua allà acumulada. Això els hi va molt malament. O un excés d'humitat que l'aigua, que la terra no pot compartir aquesta humitat amb la resta de terra i quedar una humitat, diguem, repartida. Llavors la gent tendim a regar massa pensant que si la reguem, com que és l'únic que podem fer, pensem que és l'únic, i llavors la reguem i un excés d'aigua ens la mata. Llavors a vegades ha passat, no? Xec, he tornat de vacances i tinc les plantes més maques que mai, m'ho he de marxar més sovint. Bueno, el que hem de fer és regar-les una mica menys sovint. L'ideal, ideal, ho diem molt, és, nosaltres bevem aigua quan tenim set, doncs regar les plantes quan tenen set. I per saber-ho, l'ideal és tocar la terra, veure que està seca. Si està molt seca, molt seca, molt seca, surten escletxes a la terra, llavors allí l'hem de regar molt més. Però si està seca, potser inclús esperar un dia o dos i llavors regar-la, que no tinguem aquella humitat constant, i això és perfecte, les plantes s'habituen i fem que tirin bé. Però és veritat que acostumem a sobreregar massa les plantes. O perquè la reguem molt de tant tant i com que la rego poc, doncs mira, li tiro 2 litres d'aigua i ja tirarà ella, i llavors, escolta, a mi no em viuen les plantes, què passa, no? I és només això, és senzill a la vegada, però vivim en una ciutat que anem molt ràpid, anem molt estressats, les volem regar i marxar i oblidar-nos, i passa això.
Manel, escolta, tu comences vacances la setmana que ve, no?
Començo vacances, ja estic, exacte, estic comptant els dies, i d'aquí just una setmana ja estaré de vacances.
A veure, Joan Maria, el Manel segur que té uns testos allò magnífics a casa seva, marxarà de vacances. Què fa? Que li deixi una clau amb el veí o veïna i que vagi a regar, que pugi persianes i aquestes coses? O ell mateix ara pot prendre nota de 4 consells bàsics que l'ajudaran a trobar-se les plantes en bon estat quan torni?
Cadascú pot fer el que vulgui. Si té un veí que és molt amant de les plantes i ho vol fer i té confiança, endavant. Si no, les plantes interior, l'ideal és que vagin a un lloc on te segueixin rebent llum, que no sigui sol directe. A vegades és un racó de la terrassa, un racó del jardí, algun racó que dius, pues mira, aquí té claror, o una habitació en què no tancaré la persiana pel que sigui. Doncs tenen claror i poden seguir tirant, sí? La reguem bé abans de marxar sense que quedi aigua acumulada baix. No pensem, pues li poso aigua i que quedi aigua al plat i que tiri. No, sí? Pensem que les plantes d'interior reguen menys a l'estiu que a l'hivern. A l'hivern tenim calefaccions que assequen molt. En canvi, la calor que hi ha, tenim una calor amb molta humitat. És una calor que asseca, però no tant com la de l'hivern. Llavors, ben regat, però que no quedi aigua acumulada. Molt amb bé. Claror, amb llum, sense sol directe, i així ja està. I les d'exterior, les plantes d'exterior, sí que les hem de regar, i si toca el sol, intentar posar-hi algun sistema d'aquests d'autorrec o d'aquests recs de vacances. Hi ha mil, algun dia en parlàvem, que tenim accessoris de... Hi ha un tipus de iogurts que es posen i que aguanta la planta 30 dies sense rec. Hi ha unes peces de terrissa que hi va l'ampolla enroscada i fa que pugui regar sola. Hi ha diferents sistemes que ens permeten doncs, tenir l'aigua, una planta una mica amb humitat i que ens aguanti en zones de sol sense cap problema. Però si les deixem en un lloc, la planta interior, amb claror i recent regades, ens aguantaran 15 dies de sobre. I si el Manel marxa més de 15 dies de vacances, potser sí que haurem de demanar-li a algun veí
que sap que vingui
un dia obrins.
Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances, i també felicitats, perquè si no ho tinc mal entès, fa uns dies vas poder ser també pregoner del Catllar al teu municipi. Suposo que encara amb aquesta eufòria, no?
Doncs la veritat és que tot un orgull i un plaer. Moltes gràcies, la veritat que va ser algo que no m'esperava i molt bé, molt content de poder fer el pregó en un dels pobles on visc i supercontent, la veritat.
Doncs moltes felicitats, gràcies també, moltes Eduard, gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada.
Merci.
Apropem a 3:15 del matí, és el moment d'encetar un nou episodi, una nova història de les veus indispensables, aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que molt aviat a la tardor podreu trobar a la xarxa més. Maria Antònia Oliver i Cabré és l'autora protagonista d'aquesta setmana a les veus indispensables.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·laborà en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, l'Elònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
És una de les escriptores joves que
Margarida Aritzeta
debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que a més es va plantejar, en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi Joan li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Aina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, Cròniques de la molt anomenada Ciutat Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
Una altra obra a destacar, unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
Cultura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aurèlia Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu encara falta molt per arribar, tu i jo amb els peus molt...
falten 11 minuts per arribar a les 10 del matí. Esteu escoltant l'Obert per Vacances a la vostra ràdio local, perquè l'estiu encara té molt camí per caminar.
Com els d'abans.
I això és el que estem fent aquest estiu, recuperar, cercar estius com els d'abans, com diu la cançó de l'estiu de la xarxa. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, i crec que ho estem fent.
Ho estem aconseguint, recuperant, inclús podríem dir revivint cançons.
Home, com ha de ser.
Reanimant cançons.
Exacte.
Que estaven en un calaix gairebé guardades.
Però això és divertit, perquè...
Però això és divertit, sí.
Jo crec que tot arreu busquen la cançó d'aquest estiu.
Clar.
Però no busquen altres cançons, clar, que també és la gràcia.
Això és veritat. A quin any anem avui?
Al 2001.
2001, eh? Aquesta dècada dels 2000...
Jo crec que és de les millors. A mi m'agrada,
sí?
Molt la música que treien.
Tens bons records d'aquell
any. El 2001 encara no estava, però
ja.
El record, el que trobo, m'agrada.
T'agrada. Doncs escolta, anem fins a aquell any i ja us avancem que avui portem veritables himnes de l'estiu, eh?
Jo crec que sí, jo crec que ho hem fet bé.
Va.
Bueno, vull pensar, Marçal, no sé què em pensaràs, però vull pensar que sí.
Bueno, a veure, jo tinc ganes de tirar-les, ja et dic això.
Bueno,
això és bo. A veure, dona'm pista, Júlia, de la teva proposta d'avui.
A veure, jo crec que aquesta senyora la coneix molta gent.
Val.
Vull dir, jo no...
Senyora defineix ja una edat, eh?
Bueno,
atenció,
però,
a la pista.
Home, a veure, jo crec que en aquesta època tindria uns 20 i alguna cosa... Ara en tindrà, si no en té 50, arribant.
Val, o sigui, ara sí que és una senyora, abans era una noia quan va treure la cançó.
Home, sí.
No, podríem
joveneta.
Dir, sí, era joveneta.
És una dona,
sí?
Que es diu Kylie Minogue.
Oh.
Crec que es pronuncia així.
Jo crec que ho ha dit molt bé. Marçal, ho ha dit bé? Ho ha dit bé?
Estupendament.
Perfectament, Júlia.
Com zero coneixedor de...
10 de 10.
És australiana, que jo no,
sí?
Ho sabia.
Sí, ah?
Que
molt
tothom
bé.
És estadounidense, no, ella
no,
és australiana.
Australiana, molt bé.
I segons he vist,
sí?
Ella als anys 80 ja era coneguda.
O sigui, ja era famosa,
sí.
Prèvia a aquesta cançó.
Prèvia a aquesta cançó, i es diu que aquesta cançó va ser com un comeback, com que va tornar.
Val.
Va dir, hola, segueixo aquí.
Val, és a dir, que va ser com el seu renaixer un altre cop, no?
Sí, una miqueta. Bueno, t'ha de dir que jo crec, bueno, no sé si conec més cançons ara mateix, no t'ho sé dir, perquè no visual... És com que el nom d'ella em sona, però
sí.
No... Com que no connecto amb cançons.
Sabies juntar més cançons? Home, però al final
ara
també era
no.
Molt coneguda. De fet, estava veient això, que o sigui, va ser reconeguda com una estrella global que ja era conegudíssima als anys 80,
veus?
Expliquen aquí, que va ser número 1 a les llistes britàniques, però no, o sigui, va ser en diferents dècades, als 80, als 90, als 2000 i al 2010.
Ostres, o sigui,
és a dir, que van
anar
revalidant èxits.
Bueno, que és això, no?
Sí, totalment.
Home,
o sigui, va d'això.
La idea és això.
És com aquelles radiofórmules, la millor música de los 70,
exacte,
80, 80,
90, sí, bueno. Com Fernandisco, exacte. Va una cosa així una mica. I t'haig de dir una altra dada que he trobat, que va llançar, amb l'èxit que va tenir, la seva pròpia línia de roba interior.
Ah, això no ho havia trobat
que
jo.
Que es deia Love Kylie.
Love Kylie.
Sí, què et sembla?
Wow.
Sí.
Bueno, a veure, cadascú ven el que vol.
I també una línia de roba comfort per estar per casa.
Aquesta m'agrada més.
Val? Que es deia Kylie at Home.
Oh, no se'n va...
Amb el nom? No, però clar, jo entenc que si volia associar el seu
bueno,
èxit
sí.
Personal no
però
podia posar-li medias puri.
Que ja l'hagués tancat, sí.
Clar.
Però jo l'hagués tirat més per al Minogue, que és més original, que Kylie's i amb més.
Segurament.
Kylie Jenner, però... Bueno, no.
Pijames Minogue.
Clar.
Pijames Minogue.
Però Pijames Minogue podria ser el nom d'una botiga que ens trobéssim a la Gran Via de Premià de Mar, saps?
Exacte,
Pijames
perfectament.
Minogue podria ser. Però
sí,
Minogue
sí.
Ha escrit així, acabat amb fer, saps? Minogue.
Sí, perquè el nom en anglès
sí.
Potser és més complicat de pronunciar.
I atenció, va tenir també un negoci de fragàncies.
De fragàncies?
Que em sembla com molt random el seu soci d'aquest negoci.
Però, en plan, ella tenia com la botigueta.
Sí.
O sigui, no era una colònia, no.
O sigui, ella, sí, va fer com una línia de fragàncies.
Vale.
Com David Bustamante, per exemple. Doncs el soci d'aquest negoci, que a mi em sembla com la cosa més random de totes, sabeu qui era el seu soci d'aquestes fragàncies?
Qui era, Manel?
Jo m'he quedat Coty. Sabeu qui és Coty?
Coty.
El de...
Coty
per Coty? Prefiero tu voz.
En sèrio?
No sé com van arribar a tenir un business plegat.
Aquesta
i això és literal. De fet, hi ha fotos d'ells dos amb les fragàncies. I no sé com va arribar Coty a tot això, però va aparèixer aquí en aquestes fragàncies.
Aquesta dona són tot sidequests.
Sí. O sigui, té molts negocis.
Sí, és l'últim.
Sí, totalment.
Bueno,
i quan diries que m'adeix, Júlia?
Ella?
Sí.
Va, jo t'he de tirar per... 65.
1,52. Les fotos enganyen.
Vaya...
Ostres, sí, jo, sí, veient el videoclip, me l'imaginava més alta, t'he de dir.
Sí, sí, sí. I espera, que encara tinc més. No sé si el seu nom, Kylie, no sé si sabeu què vol dir.
Què vol dir, què?
En australià. És molt heavy, això.
Què vol dir,
Vol dir boomerang.
Com que boomerang?
Boomerang.
Què és això, el més típic d'Austràlia?
Però penseu, n'he sentit, perquè cangur. sempre torna, els 80, els 90, els 2000, el 2010, sempre torna.
Clar,
com un boomerang.
Gent així, aquí es diuen allioli.
Sí, 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 sí. Allioli.
Bueno, ho dic perquè sempre tornen.
Exacte. I sempre el recordes, no? Doncs escolta, nosaltres hem de... Ah, espera, que m'han donat una altra dada molt important, l'Anna Morgades, que a Catalunya va ser famosa perquè sortia a la sèrie Neighbors, que es va emetre a TV3 al febrer del 1989. És a dir, que és una dona que ho va fer absolutament tot.
Polifacètica.
I era molt coneguda. De fet, va rebre també i va ser anomenada oficial de la Orden de l'Imperio Britànico el 2008, que és un premi que va otorgar la reina Isabel II.
A veure, aquesta dona té un currículum...
Aquesta dona té un currículum impressionant.
Pot ser presidenta del govern del país que vulgui, em sembla, aquesta senyora.
És la Barbie a la vida real.
Totalment, totalment. O sigui, hem posat una cançó en plan de... Va fer una cançó aquesta senyora, que saber per què... No. Té tot un sentit aquesta senyora. O sigui, podria presentar l'Obert per vacances l'any que ve, si volgués.
Perfecte, la trobarem aquí i ja està.
Tranquil·lament.
Que Marçal, la cançó no l'hem dit.
És veritat.
Jo me l'estic fent a sobre aquesta cançó, perquè és un temazo.
Can't get you out of my head.
Doncs amb aquesta cançó arribem a les 10, notícies, i tornem després amb més Obert per vacances. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, Empúries, cap al Tar, les veus d'Emporiae. Visita dramatitzada que recorre els principals espais de la ciutat grega i romana d'Empúries, aprofitant la màgia dels capvespres d'estiu. Descobrireu la història i passejareu pels racons més destacats d'Empúries, acompanyats de personatges ficticis, inspirats en el passat clàssic de la ciutat. Les veus d'Emporia és una nova activitat dins la programació d'estiu del MAC d'Empúries. En aquesta visita guiada al capvespre recorrerem la ciutat romana d'Emporiae de la mà d'una guia experta que ens descobrirà els seus racons mentre el sol es pon. Al llarg del recorregut, diversos personatges apareixeran per mostrar com era la vida quotidiana fa més de 2.000 anys, a través de petites escenes ambientades en aquella època. Per acabar, gaudirem d'un petit refrigeri a la terrassa del museu amb una vista privilegiada sobre la ciutat grega. Podeu gaudir d'aquesta experiència en català el 13 i 20 i 27 d'agost i el 2 de setembre per un preu de 13 euros per persona, amb l'entrada al jaciment inclosa. Pels menors de 8 anys és gratuït. Per consultar horaris i reservar la vostra entrada, heu d'anar al web macempúries.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.